Socialista de Catalunya i d'Iniciativa per Catalunya Verds per fer una revisió del cens de béns immobles de la ciutat i perfilar criteris de pagament de l'impost municipal de béns immobles de propietats vinculades a entitats religioses i que fins ara restaven excloses. Té la paraula per la seva defensa. No ho tinc anotat. Hi ha esmenes per part de la CUP, doncs, i del Partit Popular, també? Qüestió d'ordre, senyor Carreras, endavant.
Perdó, l'esmena que es somet a votació, salvo error, s'ha presentat després de celebrades les comissions informatives corresponents, no és així? Bueno, no solament són les de la CUP en aquest cas, sinó que després hi ha una esmena també de CIU, és a dir, que es pot tractar tot el tema alhora, perquè segons el ROM interpretat a la nota informativa dels serveis jurídics de 27 de...
Senyor Carreras, no hi ha cap esmena de Convergència i Unió en aquesta moció?
En aquesta no, he dit que en la propera moció, que és la que hem presentat al Partit Popular, sí que hi ha una esmena que està en les mateixes condicions
que la
de la CUP. No, però el problema és el mateix. És dir, no és
problema. digui, doncs.
El problema és el mateix. El problema és que s'han presentat fora del pla que estableix el ROM i, per tant, jo crec que han de ser rebutjades, salvo que el senyor Rigau pensi d'una altra manera. Per ser, jo vull aprofitar, que no he tingut ocasió fins ara, per felicitar públicament els serveis jurídics de l'Ajuntament perquè han fet una nota realment molt, molt treballada, molt, molt ben feta. No? Doncs, bueno, aquí hi ha un punt que diu d'una manera bastant clara, és que és bo, jo crec, com el ROM, ja sabem que és nou i que els anem doncs, aplicant i millorant en el temps, doncs és bo que anem plantejant aquests temes. Doncs diu, les esmenes han de ser tractades en comissió informativa junta a portaveus. Segons correspongui, la seva presentació haurà de ser, per tant, anterior a la comissió informativa o a la junta de portaveus respectivament, de manera que quan una esmena es presenta amb posterioritat s'ha d'entendre que ha quedat presentada fora de pla i, per tant, no pot ser rebuda, no? Ni sotmès al ple. La segona, després segueix dient, únicament es poden formular esmenes in voce o no escrites, o sigui, en el propi ple, quan s'hagin presentat esmenes transaccionals com a conseqüència del debat del punt de l'ordre del dia. És a dir, que una esmena in voce requereix una prèvia esmena transaccional que no, salvo error, per la meva part no és el cas. Per tant, per anar aplicant el ROM tal com correspon i tal com s'haurien de retirar aquestes esmenes i que la propera vegada ho fem millor. Té molt sentit, a més, perquè lògicament les esmenes han de ser algo que mereix com a mínim la mateixa consideració que una moció, han de poder ser estudiades, han de poder ser parlades. El que no té massa sentit és que sobre la marxa et presentin, com ha passat a vegades i com està passant ara, et presentin una esmena 5 minuts abans del ple i llavors aquí no sabem ni... Això no té... No, o sigui, jo crec que això té molt sentit i que és un bon moment per començar a aplicar-ho. Gràcies.
Gràcies, senyor Carreras. A veure, la Junta de Portaveus es va quedar que hi haurien aquestes esmenes. És a dir, no és que siguin unes esmenes que no es van anunciar, sinó que en Junta de Portaveus CUP va anunciar les seves esmenes i Convergència i Unió va anunciar les seves esmenes. Sí, i es va concretar fins i tot el contingut de les esmenes. Per tant...
Perdoni, senyora alcaldessa, miri, jo ho sé...
Vostè, no, perdoni, és que vostè no va venir a la Junta de Portaveus, va venir el senyor Benejam, i érem tots els grups, i érem tots els grups, i allà vam explicar com serien les esmenes. Per tant, jo m'agrada molt que vostè vulgui fer una discussió a cada ple del sentit o significat del reglament orgànic municipal.
Home, no vull fer a cada ple,
Sí, bastants plens. Però, senyor Carreras, jo crec que aquí estem per resoldre temes i per resoldre problemes. Si volem fer una reflexió sobre el reglament orgànic municipal, no pateixi, convocarem una reunió a part i plantegem totes les qüestions. Però jo crec que hem d'anar a feina per resoldre.
Hi ha una cosa que es diu registre d'entrada, i vostè sap bé on t'estampen la data d'entrada de l'esmena. I per tant, si les esmenes han sigut entrades en el registre d'entrada de l'Ajuntament en temps i forma, doncs llavors no hi ha problema.
Però llavors s'han de ser abans del ple, senyor Carreras.
Però si aquí s'admeten aquestes esmenes que han sigut presentades després de la Junta de Portaveus, després de les comissions informatives, llavors s'està vulnerant el ROM amb les bendicions de la senyora alcaldessa, si vostè vol, però l'està vulnerant.
Bé, senyor Carreras, crec que la Junta de Portaveus va quedar molt clar. jo el que ens diria...
Però aquesta sí que diu que es pot entrar en qualsevol moment, l'han d'haver entrat per aquí.
No sé, secretari, el senyor secretari que es pronunciï i farem el que el senyor secretari digui, però senyor Carreras, jo, de veritat, li demanaria que no em plantegi això al mig del ple. Miri de plantejar-ho prèviament, i jo crec que una reunió de portaveus prèvia i podem aclarir totes aquestes qüestions, ho dic de veritat, perquè fem retrasar el ple de manera innecessària. Senyor secretari, endavant.
Bé, efectivament el que estableix el ROM és que les esmenes sobre mocions que siguin competència alguna comissió informativa s'han de tractar en comissió informativa i llavors a la Junta porten veus les esmenes, bueno, les mocions que no corresponguin a l'àmbit material de cap comissió informativa o bé d'assumptes sobrevinguts. Això està explicitat ja en una nota del 7 d'octubre de 2011.
Per tant, senyor secretari, les esmenes de la CUP procedeixen o no procedeixen?
A veure, bueno, no perquè ho digui jo, sinó perquè està establert el ROM i aprovat per assentiment, crec recordar, de tot el consistori, es tracta la moció és un tema netament de competència de la Comissió Informativa d'Economia i Ocupació, perquè bueno, que està parlant singularment sobre l'impost de béns immobles, sobre l'IBI. O sigui, entenc que és un tema específic de comissió informativa que s'havien de tractar les esmenes en comissió informativa. Bueno, que no perquè ho entengui jo, sinó perquè és el que diu el ROM.
Molt bé. Per tant, el 30.1 no s'aplicaria en aquest cas? Article 30.1 del ROM?
Senyora alcaldessa, jo crec que
seria... La informació que em dona el tinent d'alcalde és que aquesta moció es va tractar en comissió informativa i la CUP en comissió informativa va anunciar que presentaria esmenes. M'ho confirmen els representants de la CUP?
S'hauria de veure el registre d'entrada, com li deia abans, senyora alcaldessa,
no,
que és el que mana.
30.1.
30.1, què vol dir
30.1? Em confirmen els representants de la CUP, si us plau?
30.1, 30.1 i 30.2.
Senyor Prost, té la paraula.
El registre d'entrada no entra el registre d'entrada.
Vam fer el mateix que va passar a la Junta de Portaveus. Vam concretar que hi haurien esmenes, no vam dir quines esmenes hi haurien.
O sigui, no es van tractar a la Comissió Informativa de les esmenes perquè porten data... Bueno, la de CUP qual és? La de CIU ha entrat avui a les 4 de la tarda,
En qualsevol cas, són casos diferents perquè la moció que vostè comenta sobre la transparència no és de cap comissió informativa, era de Junta de Portaveus, es va tractar amb Junta de Portaveus.
Però és que la Junta de Portaveus fa una setmana i la moció l'esmena s'ha presentat avui.
Senyor Carreras, és igual.
S'ha presentat avui.
No insisteixi.
Com és igual?
No insisteixi. O
si vostè no aplica el ROM, vale?
Sí que aplico el ROM, i tant que aplico el ROM. Jo crec que vostè hauria de venir a les juntes de portaveus, això sí que li prego. Senyor Pros, defensen les esmenes? Doncs endavant, senyor B, amb les esmenes.
Una qüestió d'ordre, sisplau.
Ja li he donat paraula per qüestió d'ordre al seu portaveu. Sí, senyor Benejam, li he donat al seu portaveu.
Com portaveu
substitut,
que vaig acudir a la Junta de Portaveus, com portaveu substitut...
Senyor Benejam, li he donat al seu portaveu. Li he donat al seu portaveu. Té la paraula, senyor Bea.
Bé, gràcies. Una prèvia, el que és evident és que crec que hem de fer una junta de portaveus extraordinària per debatre aquestes qüestions, perquè això sembla la vida de Brian i portem uns quants ja.
Té la raó.
Vull dir que constatar això i resoldre aquestes coses en una junta de portaveus extraordinària perquè hi ha bastants problemes en l'aplicació del ROM, crec jo. Bé, per no infringir molt el ROM ni de ràpid en l'exposició de les esmenes, bàsicament des de la CUP compartíem el sentit de la moció, però creiem que calia concretar quin tipus d'entitats eren les que... no estaven exemptes de pagar l'IBI. Creiem que algunes de les coses que es comentava diu la moció dels acords, restant excloses d'aquesta aplicació els llocs de culte, béns d'interès nacional, centres educatius concertats i activitats de caire social i assistencial, per exemple, doncs no ho compleixen partits polítics, fundacions, organitzacions no governamentals i altres. Per tant, la nostra esmena és triple, però és la mateixa. És el títol, els adhesos i els acords, afegir, després de impostos a l'Església Catòlica, altres confessions i altres entitats jurídiques, així com les ONG, els partits polítics i les seves fundacions. Per què ho fem això? Doncs perquè creiem que l'IBI l'ha de pagar tothom. Hi ha alguns casos que està justificada l'exempció, en casos on es faci una tasca social benèfica, totalment altruista. Creiem que en el cas dels partits polítics és, si més no, qüestionable que no hi hagi afany de lucre o de bé, que no fan una tasca assistencial o social, creiem que és evident. I la veritat, també hem plantejat les esmenes perquè ens sentíem una mica instrumentalitzats en aquesta moció, perquè és una moció que, bé, no és cap secret, és una moció que sorgeix de nivell estatal i el Partit Socialista Obrer Espanyol ha dit que la presentarà a tots els municipis. I clar, ens sobta una miqueta, després que els últims anys on ha governat a l'estat espanyol, doncs Izquierda Unida hagués presentat un parell de proposicions per eliminar els privilegis fiscals de l'Església i el Partit Socialista Obrer Espanyol no mostrés cap preocupació especial en aquest sentit. Per tant, nosaltres ens agrada plantejar aquesta qüestió perquè el que no pots fer és demanar que uns paguin, uns no, però en canvi tu no aplicar-te la mateixa llei. I bàsicament aquest era el motiu de les nostres esmenes.
Gràcies, senyor Bea. Grups que es posicionen envers les esmenes. Senyor Calderón, té la paraula.
Bé, després de la discussió sobre el Frente Revolucionario de Judea i el Frente Judaico de Popular de Liberación, aviam, a les esmenes, que és del que es tracta, i dels companys de la CUP. Aviam, entenem que aquesta moció, a banda de que el PSOE hagi fet en el seu moment, el seu secretari general, el senyor Rubalcaba, hagi presentat això com una campanya nova i tal, vostè sap que tant Izquierda Unida com EUiA, com Iniciativa per Catalunya, ha portat aquest tema durant molt de temps i abans que ho digués el senyor Rubalcaba ja s'havia presentat a diversos ajuntaments. Això per una banda. Per altra banda, mira, a vegades sumar sinergies va bé, no? Malgrat diferències i que els companys a vegades no poden dur a terme altres propostes, benvinguts al redil i benvinguts a fer aquest tipus de coses. Pel que fa a concretar les entitats i les esmenes, home, fer un inventari de les entitats o no, que en teoria hem de pagar IBI o no, és complicat. A més, aquesta moció està molt focalitzada a una qüestió determinada, que és aquelles propietats de l'Església que no són ni centre de culte, ni fan finalitats socials, etcètera, etcètera, ni són patrimoni històric. Jo crec que està molt focalitzat aquí i molt focalitzat en aquests temes. Una altra cosa que seria d'un debat més profund i molt llarg, quines entitats sí o no podrien tenir exempció de pagar l'IBI. Entenem que en aquest sentit aquesta moció hauria de ser molt més àmplia, està molt focalitzada en un tema i hauria de ser molt més àmplia.
Gràcies, senyor Calderón. Senyor Villaseñor, per part dels socialistes, té la paraula.
Home, permeti'm primer, senyora alcaldessa, un comentari que és gratis. Dic que, com que anem fotuts de calés, que si algun dia poguéssim obrir allò d'allà, doncs seria gratis i podria córrer l'aire, hi ha més gent i, per tant, seria interessant. D'altra vegada, home, no em deixa de sorprendre les esmenes de la CUP. Jo pensava, seriosament, des d'un sentiment de proximitat, que les seves esmenes anirien, no sé, a que els col·legis concertats paguessin l'IBI o fins i tot el monestir. Però veig que han anat per un altre costat. Podíem haver fet aquestes esmenes o podíem haver parlat de qualsevol altra qüestió. Vostès han cregut que lliguem una cosa amb una altra, han cregut que lliguem concordats amb partits polítics. Vostès creuen que els partits polítics no tenim una acció social, jo crec que sí. Jo no sé si vostès són partits polítics, però nosaltres sí, i nosaltres entenem que els partits polítics sí que tenen una funció social. Segurament una funció que s'ha de redefinir i s'ha de canviar, i segurament ens haurem de tots plegats adaptar a una nova situació i, per tant, canviar, que és el que toca. Però sí que és una acció social i la necessitem. Aquí al final és el que estem posant sobre la taula, si una cosa és necessària o no i si s'ha de finançar amb fons públics. És això. Nosaltres entenem que sí. D'altra banda, la moció, perquè clar, si no l'explico, com que votarem les esmenes i si guanya l'esmena no parlarem de la moció, d'acord? La moció bàsicament està posada en l'àmbit local, en l'àmbit local. Per això, per d'altra banda, l'esmena de la CUP sobre si els partits polítics han de pagar o no, per sort o desgràcia, cap dels partits polítics, com a mínim els que jo conec, no sé si vostès tenen propietats, nosaltres no en tenim cap propietat, per tant l'IBI ja ens el posen en el lloguer. Per tant, diguem-ne que multiplicar 0 per 0 o 0 és difícil que paguem IBI quan no tenim cap propietat. Per tant, si la moció està fixada aquí, no és complicadet pagar IBI. D'altra banda, què és el que diem? Què és el que no és aquesta moció? Aquesta moció no és un atac contra l'Església Catòlica ni qualsevol altra confessió. Aquesta moció no està dient que s'han de treure els diners de les subvencions a Càritas. Aquesta moció no està fent un revisionisme de la Guerra Civil. Aquesta moció no està en qüestions de doctrina, de confessió i de fe. Aquesta moció està parlant d'economia i està parlant d'IBI. Per tant, el nostre debat anirà per aquí i no anirà en qualsevol altra situació. Què és el que diem? Que tothom ha de pagar, des d'aquest àmbit, i després parlem també de partits polítics, tothom ha de pagar el que li toca, les taxes i els impostos que li toquen des d'aquest àmbit, excloent activitats, en aquest cas parlem de l'Església, activitats lligades a benestar social i assistencials, entre parèntesis, Càritas i altres, col·legis, centres de culte i béns d'interès nacional. L'Església Catòlica en aquest cas disposa de, o té el 30% dels béns patrimonials exempts del conjunt de l'Estat. Això és el que estem dient que no s'ha de tocar. Què és el que estem dient que s'han de tocar? Doncs aquelles activitats econòmiques, aquells solars, aquells pisos que estan llogats, que no formen part de culte, benestar social, educació o béns d'interès patrimonial. En aquest moment no sabem de què estem parlant de Sant Cugat, no sabem si tenim un 25 o 300.000, no ho sabem. Per això el que demanem és un cens. I després ja es decidirà l'IBI, les taxes, les taxes fiscals de l'any que ve, quina s'aplica i com. Senyor,
sí, acabaria.
Això és el que estem dient. Companys del partit, els companys de CUP traspassen un tema lligat a partits polítics, ONG, fundacions i altres entitats jurídiques. Altres entitats jurídiques haurien de definir quines són. Nosaltres entenem que els partits polítics, totes aquelles activitats que siguin oneroses i no formin part de la seva activitat, és evident que haurien de pagar. Dir-los que tant la seu del PSOE com la seu del PSC paguen IBI a nivell general, a nivell de Barcelona i Madrid. Nosaltres no en paguem perquè està imputat en el lloguer i per tant no sé si s'han deixat volent o no sindicats o altres tipus de fundació. En qualsevol cas, hi ha sessions, hi ha entitats jurídiques que crec que no estan ben definides. Jo crec que malgrat tot a una ONG, per exemple, que és de, no sé, Metges Sense Fronteres, jo crec que després de la reducció de subvencions a part del finançament privat que tenen, treure-li encara o fer més pressió per la seva activitat no és adequat. Qui diu aquest tipus d'ONG també poden ser altres. Malgrat tot, jo crec que la seva, intentant agafar-lo d'un costat positiu, crec que és una cosa que se n'hauria de parlar. Crec que tots plegats haurien d'estar també en una anàlisi i, per tant, si hi ha partits polítics que disposen de béns d'aquest tipus que realitzen aquest tipus d'activitat, doncs, home, que pagui com tothom, és el que volem dir. Per tant, el nostre posicionament ha quedat clar.
Gràcies, senyor Villasenyor. Per part del Partit Popular, senyor Carreras.
Gràcies, senyora alcaldessa. Tenim la certesa que això és un plantejament purament econòmic el que fa el Partit Socialista en aquesta moció i un anàlisi de la situació a la que es troba Espanya, no? El que certament es centralitza bastant tota aquesta qüestió de l'IBI, no hi ha la moció, sinó tota la campanya, podria dir, si és que es pot dir, sí, que no sé si és una campanya exactament, sobre que hi ha hagut en els mitjans de comunicació i, a més, es focalitza sobre l'Església Catòlica, el que també, principalment, el que també s'entén per la importància que té en el nostre país l'Església Catòlica, per la quantitat de patrimoni que té l'Església i pels serveis que indubtablement presta a la societat. Ara bé, el cert és que les exempcions de l'IBI, no solament, com ja es diu una mica la moció, afecten a l'Església Catòlica i a les confessions religioses, afecten a moltes altres institucions de lo més variades, no? Des de les instal·lacions de l'exèrcit, les instal·lacions dels edificis de l'Estat, els de les comunitats autònomes, els de l'ESCAE, per exemple, que a vegades està tot sovint tan de moda, i tantes altres, no? El criteri és I això, pel que jo sé, dintre que no sóc expert en la matèria, però pel que sé, tots aquells edificis que pertanyen a entitats que no tenen afany de lucre estan exempts de l'IBI, siguin així, molt en general. S'hauria de perfilar la normativa, que es compleix aquest ajuntament. Aquí no hi entenem. És dir, que des d'aquest punt de vista crec que la moció no aportaria res. No? Per altra banda, en el cas de les confessions religioses, però sobretot en el cas de l'Església Catòlica, seria necessari, si es volgués modificar les exempcions de l'IBI que té, seria necessari modificar els acords amb la Santa Seu, el qual certament és complicat, i certament el Partit Socialista, quan va governar fa 4 dies, que és el que ara ha tingut la iniciativa, el PSOE, doncs no ho va fer-ho. Però és que si l'Església Catòlica o qualsevol altra confessió religiosa té un immoble que està dedicat a l'activitat econòmica o comercial o que tributa per l'impost de societats, per exemple, doncs té de pagar l'IBI. Això ja està previst a la llei també, és a dir, que no se sap. Ja sabem que això no és una iniciativa que surti a nivell municipal, sinó que té una amplitud de tota Espanya, que ve del senyor Rubalcaba, i que té uns aires d'oportunisme doncs una mica injustificables, no? I que a vegades s'han de fer aquestes coses i no hi ha més remei. Bé, i per últim, el del cens que es demana, doncs, home, demanar un cens en el temps que vivim, un cens d'aquesta naturalesa en l'Ajuntament, que tindria que ser a costa de l'Ajuntament, a costa de l'erari públic, que tindria uns costos, i a més per cobrir alguna cosa que ja he dit que no té sentit, doncs no ens sembla tampoc que tingui molt de pes la proposta. Per tant, el Partit Popular votarà contra la moció. Gràcies.
Gràcies, senyor Carreras. Per part de Convergència i Unió té la paraula el senyor Brugueroles.
Gràcies, senyora alcaldessa. Les dues últimes intervencions han estat també parlant a part de les esmenes de la pròpia moció. Jo crec que ara pertocaria, no, ràpidament, parlar de les esmenes. Nosaltres no tenim cap ànim de polemitzar amb aquesta moció. Ens sembla que bé, que és una moció que fa un plantejament que és restringit, que hi hauria fragments de les esmenes, tot i que tinc que dir que no les he rebut i que les estic entomant, diguem-ne, a mesura que els vaig sentint a tots vostès, eh? Que segurament hi hauria matisos que serien perfectament estimables, no? Bé, nosaltres votarem en contra de les esmenes i ja els anuncio que després votarem en contra de la moció, eh? No, i suposo que no és la intervenció que toca, i si hi ha ocasió, doncs després m'estendré una miqueta més, però només per dir que a veure, que aquesta és una qüestió que està en el marc de la llei de l'Estat, que és una llei que s'emmarca amb una orientació general, que és que les institucions que s'entén que aporten un tangibles i intangibles pel bé col·lectiu i en un marc d'una construcció de la societat del benestar més enllà de l'estat del benestar, i que per tant sentim que hi ha moltes institucions sense ànim de lucre que juguen un paper favorable al progrés social, doncs aquestes institucions, i entesa sempre en un sentit molt ampli, s'entén que estan exemptes d'IBI, igual que reben molts altres beneficis d'altres naturaleses. Nosaltres estem disposats a entrar en qualsevol debat, però entenem que aquest no és ben bé el moment ni toca. Més enllà també de la consideració de que des del moment en què això va sortir des del Partit Socialista Obrer Espanyol a Madrid, ja des del primer moment el govern que presideix el president Rajoy ja va dir que aquest no era un tema que estava sobre la taula, que no es tocaria ara, i per tant no puc deixar de mencionar que estem una mica fent focs d'artifici, d'alguna manera, i amb una qüestió que s'ha centrat molt en l'Església, quan en realitat la normativa que afecta aquesta qüestió ve de la llei del mecenatge, del suport i dels incentius fiscals del mecenatge, i que per tant és una qüestió que té un abast molt més ampli i que no, en qualsevol de les maneres, no hauríem d'estar centrant en qüestions de l'Església o qüestions d'aquesta naturalesa. Gràcies.
Gràcies, senyor Brugueroles. Passem doncs a la votació molt breument, senyor Bea, endavant.
Per tancar el tema de les esmenes, que s'han dit coses que no, amb les quals no estic d'acord, ràpidament, precisament, senyor Calderón, les nostres esmenes van en el sentit, Joan, van en el sentit de que creiem que era una cosa molt restringida la moció, que tractava un tema molt concret, que no enteníem per què només aquest tema, i per tant volíem ampliar-lo. Admetem una crítica, això sí, que és que potser no hem concretat amb això d'entitats jurídiques, i aquí és on es pot debatre, però no obstant això, hi ha una cosa que no, se'ns diu que no hem parlat d'altres qüestions. És que aquí, en un dels paràgrafs de la moció, hem entès que ja es deia, posa que hauria de ser revisada i reinterpretada. Hem assumit això, per tant creiem que el debat ja s'havia de fer. Després es diu, se'ns deia que era un inventari local i que per tant no tenien sentit les esmenes. No. Si es llegeixen les esmenes, l'esmena és a l'acord número 6, que diu instar el Congrés dels Diputats a modificar la llei d'hisendes locals a la llei de mecenatge i fundacions. Per tant, totalment pertinent l'esmena. Quart, aquesta moció barreja, des del nostre punt de vista, atesos amb els acords. O sigui, els tres primers paràgrafs atesos, l'Ajuntament necessita un nou millor finançament, ho compartim, la regla bàsica d'un sistema fiscal just és que tots els ciutadans i institucions han de contribuir, d'acord? Però aleshores de tota aquesta anàlisi es desprèn que ara toca cobrar l'Església. Aleshores, no, l'Església ha de pagar sempre, igual que l'ESGAE, igual que tothom. I no entenem aquests atesos que no estan desvinculats. Per tant, per això hem fet les esmenes, per intentar completar una moció que no enteníem que només n'és en la qüestió de l'Església.
Gràcies, senyor Bea. Senyor Villasenor, veig que desisteix, decau la petició. Per tant, passem a la votació de les esmenes. Vots a favor de les esmenes. Abstencions. Vots en contra de les esmenes. Queden dos rebutjades les esmenes per 19 vots en contra, 4 abstencions i 2 vots a favor. Passem doncs a la discussió de la moció original presentada pel grup socialista Iniciativa per Catalunya i els demanaria brevetat perquè hi hem aprofundit força en aquest debat. Senyor Calderón té la paraula.
Bé, jo seré molt breu perquè abans amb l'exposició que ha fet el company Villasenor ja queda bastant clar que anava el contingut de la moció i només volia fer... volia fer esment de dos punts que jo crec que són dos punts que han sortit en el debat. Un, el senyor Brugueroles l'ha posat sobre la taula i l'altre és sobretot a nivell local, que és el que hauríem de fer, que és el tema de cens, un cens a Sant Cugat pels béns immobles registrats en nom de confessions religioses, l'objectiu d'actualitzar el padró de béns immobles. Nosaltres entenem que aquest punt és clau i l'altre punt que em costa molt després de l'exposició que ha fet el senyor Brugueroles, que no pugui votar a favor, és el punt 6 dels acords, que realment aquest punt el que demana és la revisió i la reforma i la modificació de la llei d'hisendes locals a la llei de mecenatge i fundacions. I és allà on potser això instar el govern de l'Estat a modificar això, vostès no haurien de tenir cap tipus de problema en demanar això. I allà és on hauríem de debatre i allà és on sortirien totes les entitats que haurien de pagar IBI o no, o podrien acollir-se a una excepció d'IBI o no. Res més.
Gràcies, senyor Calderón. Senyor Villasenor.
Com vostè ha dit, ja ha quedat prou explicada la moció i també el tema de les esmenes. Simplement, de les esmenes, jo crec que a vegades, quan les coses es parlen en temps, es poden arribar a punts en contra que no d'una altra manera. El debat sobre si els grups de l'oposició hem de fer, o els grups en general, els grups municipals han de fer mocions de caire general o no, està sobre la taula, com a mínim els mitjans de comunicació. I el que hem volgut fer amb aquesta moció és posar-ho a Sant Cugat. No hem allò parlar de la genèric del món i de l'Estat i parlar sobre com creiem que hauria d'existir el concordat amb la Santa Seu i tot plegat. Estem parlant de Sant Cugat. Estem parlant de Sant Cugat perquè si no ens perdem. I segurament doncs, sí que hi ha crítiques que poden tenir una certa raó sobre que a vegades convertim el ple municipal en cambres de representació territorial diferents. Potser aquesta moció no té sentit i ara els diré per què. En el moment que si es fes, ja han dit que Convergència i Unió no donarà suport i per tant el debat és estèril del punt de vista d'aprovació, però el punt 1, que era el fer un cens, si en el cens no surten propietats no té sentit la moció, oi que és fàcil? Algú dels presents entenc que l'equip de govern sí, perquè tenen el padró i tenen tota la documentació econòmica lligada al voltant de l'IBI. Vostès saben quines són les propietats que no entren dintre de les claus que han definit. Vostès ho saben, nosaltres no ho sabem, d'acord? Entenc, segur que ho saben, entenc que sí, bàsicament perquè fan una sèrie d'exempcions i en tot cas la comparativa entre solars i edificis i allò que es cobra surt una diferència, que pot ser zero, un solar, un pis, un pàrquing o, no sé, altres zones, com a Lleida, hi ha camps de conreu on hi ha vins, per cert, molt bons. Però aquesta és la qüestió. Aquesta és la qüestió. Què tenim? I una vegada que sabem què és el que tenim, parlem-ne. De què estem parlant? Si estem parlant d'un IBI, d'un pàrquing, que són 30 euros o 60 o el que toqui, doncs oi que no té substància el tema. O estem parlant de tres solars, que té alguna substància, que aquesta recuperació podia anar fins i tot directament a una subvenció a Càritas. Però clar, el que demanem és saber què és el que hi ha, quines són les dades que hi ha. Jo crec que això tampoc no té molta dificultat. I l'altre, traslladar el debat als òrgans que toquen al Congrés dels Diputats sobre les modificacions d'àmbit general, no fer-les aquí perquè aquí no toca. Això és el que demanàvem. perdrem la moció. I perdem la moció i els vull dir, aquesta moció ha coincidit amb el pas, amb el que vostè comentava, el senyor Rubalcaba, que ha fet aquesta proposta, curiosament, poden creure o no, però això de creure és gratis, la moció la vam parlar amb el company Joan Calderón abans de la convocatòria pública i també en referència a una trucada a Quat.cat que van estar hàbils al minut. També els diré una cosa, aquesta proposta realitzada pel Partit Socialista no s'hauria d'haver fet fa molts anys, no ara. Ara també, però s'hauria d'haver fet doncs, als anys 90, al 82 o quan fos. En qualsevol cas, aquest és un fet que també s'ha de posar sobre la taula i en aquest moment, si s'ha fet, doncs perfecte, fem-la, tirem-la endavant. Aquí segurament no, però segurament en altres llocs hi haurà. Com que molt sovint passa, ens tomben una moció, però després ho fan, ho intenten arreglar alguna situació per darrere. El que sí que els demanem, per parlar-ho en comissió informativa, que ens traspassin aquestes dades, les dades sobre les exempcions. En aquest cas sí que tenim el dret a saber aquestes dades i podíem parlar en comissió informativa sense dramatitzar i parlant d'economia.
Gràcies, senyor Villasenyor. Senyor Carreras, molt breument.
Gràcies, senyora alcaldessa, molt breument. El que no comprenc jo, senyor Villasenyor, és perquè ha quedat bastant clar, jo crec, del debat que l'exempció de l'IBI és una cosa que afecta a moltes entitats de molt diversa naturalesa i que és un tema molt ampli, no? Bueno, llavors, el que no comprenc és perquè es demana solament un cens dels béns immobles de les confessions religioses i no es demana de tots aquells que estiguin exempts de l'IBI, perquè la moció va per aquí. Llavors, i per altra banda, li diré una cosa, això segurament seria, no es demana entre altres coses perquè segurament no seria molt desmesurat, no? Però molt més complicat, o el que vulgui dir. Però és que jo crec que en l'ordenament jurídic tenim instruments administratius, instruments polítics, instruments jurídics també, per veure quines entitats tenen béns immobles, no miri Hisenda si se li passa ni un... Ah, sí que se li passa. Però hi ha el registre de la propietat, hi ha el registre mercantil, hi ha les declaracions dels impostos corresponents de societats, de tants altres, hi ha molts mecanismes. És a dir, que no crec que el cens sigui un instrument particularment necessari ni eficaç. Gràcies.
Gràcies, senyor Carrera. Senyor Brugueroles, també molt breu.
Sí, 30 segons només per dir tres cosetes. Una, el padró s'actualitza periòdicament de tots els béns immobles del municipi. El padró està tan actualitzat o desactualitzat com la resta de béns que composen aquest cens de béns immobles. Respecte al punt 6è, no? Això d'instar, però és que ja s'ha fet, és que ja està feta la proposta, ja s'ha dit que no. El Partit Popular governa amb majoria absoluta, és que per tant, jo insisteixo, cap ànim de polemitzar, no? Però és que ja està fet això, i per tant estem una mica parlant d'una qüestió, diguem-ne, que estem abordant una qüestió molt puntual d'un espectre que és molt ampli, que seria de reformular moltes qüestions de l'IBI, que vostès i jo hem parlat moltes vegades, que ens agradaria revisar, moltes de l'IBI. Acabo bueno, fent menció d'aquesta qüestió, que tota exempció és una subvenció. Estem agafant diners del conjunt i donant-los a aquella a qui li apliquem una exempció. I això ho fem amb famílies nombroses i ho fem amb molts col·lectius. Ho fem amb col·lectius de pensionistes, ho fem amb... Bé, vostès ja ho saben, I per tant, són aquestes decisions, algunes d'elles tenim la possibilitat de fer-les a través de les nostres ordenances municipals i fent política local, per tant, i moltes altres no. I aquest és el cas del que estem parlant. I això no està en les nostres mans, ja s'ha dit que no es tocarà, i per tant doncs, bé, no faig altres valoracions diguem-ne sobre l'oportunitat política d'aquesta moció, però estic a la seva disposició per continuar-la parlant i per investigar les dades que convinguis, per suposat.
Gràcies, senyor Bea. Em feia referència que no han tingut torn d'intervenció en aquest punt. Té la paraula.
Bé, només per explicar el sentit del nostre vot, nosaltres votarem a favor d'aquesta moció. Hem fet unes esmenes que preteníem millorar el text, però creiem que el que es proposa és totalment lògic, creiem que s'ha d'elaborar un cens sobre el que s'ha parlat a Sant Cugat, per tant, votarem a favor.
Gràcies, li agraeixo la brevetat. Passem doncs a la votació de la moció. No hi ha torn de tercera rèplica, senyor Villasenyor. No hi és. No, és excepcional i crec que hem debatut abastament. Passem a la votació. Vots a favor de la moció? Vots en contra? Queda doncs rebutjada per 19 vots en contra, 6 a favor. Passem al següent punt de l'ordre del dia.